Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
L'Hospital de Sabadell ha diagnosticat 14 nous contagis de VIH durant l'any 2020, una xifra que es manté estancada en els últims anys. Ara mateix, els professionals del Servei de Malalties Infeccioses fa el seguiment de 925 pacients afectats pel virus. Són dades que hem conegut coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la Sida avui, 1 de desembre. Una commemoració que aquest any arriba amb una novetat, el profilaxis de preexposició anomenat PrEP. Ja està totalment instaurat com a tractament preventiu de l'VIH en persones de risc després que es legalitzés, recordem-ho ara tot just, fa un any. Per conèixer en quin punt d'implantació es troba aquest fàrmac i quin és l'estat de l'VIH en general, avui parlem amb la doctora Marta Navarros, directora del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, posem-nos en situació per la gent que no conegui, que potser doncs, no ha sentit a parlar d'aquest fàrmac, què és el PrEP, quina funció té i també, molt important, com actua en la persona que pren doncs, aquest fàrmac.
Doncs mira, el PrEP ve de les sigles de profilaxis preexposició. Uh-huh. És a dir, es va veure que la gent que tenia múltiples exposicions o que tenia múltiples relacions o probabilitats d'adquirir el VIH, habitualment parlem de transmissió per via sexual, si estaven rebent un tractament antirretroviral que es diu que és una combinació de dos medicaments, doncs no funcionaven, que no adquirien la malaltia.
Uh-huh. Clar, això és una gran notícia, no?, per l'eficàcia que té, perquè sembla, doncs, com comentava, que prendre doncs, aquest medicament gairebé assegura no contagiar-se de l'VIH, no sé en quin tant per cent.
Doncs mira, es van començar a fer els estudis ja fa anys, una mica treballant amb el col·lectiu de més de risc, que són la gent, principalment la gent que té sexe, homes que tenen sexe amb altres homes, i també doncs, amb parelles heterosexuals, però principalment es va focalitzar en el col·lectiu de homosexuals. Uh-huh. Llavors, són gent que fan múltiples exposicions moltes vegades, que no sempre fan servir el preservatiu per la seva relació, que ja han tingut altres infeccions de transmissió sexual prèviament, és a dir, que són gent que realment tenen molt risc d'adquirir aquesta infecció. Llavors, en aquest col·lectiu es va assajar el fet de prendre un tractament, que és un tractament que fem servir habitualment per tractar o com a part del tractament de gent que està infectada, i se'ls va donar preventivament abans de tenir les relacions, l'exposició, el dia en què tens l'exposició i després 24 hores després, o bé, d'aquesta manera ho veu un tractament continu cada dia doncs, amb aquest tractament, i realment la gent que va estar prenent aquest tractament doncs, no es va evidenciar que hi hagués infeccions per VIH, que era una mica l'objectiu de l'estudi. Realment és un tractament que és molt eficaç per prevenir el VIH si tu prens de la manera correcta.
Ara explico.
Sí que durant aquestes infeccions, digues.
Ara explicarem com s'ha d'aprendre. Ens costava una mica entendre la part final del discurs. No sé si és la tecnologia, no? Els problemes que dona a vegades. Nosaltres recordem que aquesta entrevista es fa via doncs, a la 94.6, a la FM de Ràdio Sabadell. També es transmet en directe per l'Instagram del Parc Taulí, també de Ràdio Sabadell, i a vegades la tecnologia doncs, té aquestes coses. No? Anàvem comentant doncs, que aquest el requisits, no?, que han de complir les persones que prenen aquest fàrmac, pel que explica és bàsicament com la píndola de l'endemà, no?
Bueno, que és abans de l'endemà, és ja
Ah,
abans de
abans.
començar,
Exacte.
durant i després. Això és una manera de prendre-ho per la gent que realment fa molt poques exposicions. És a dir, si jo sé que només tindré, no, aquesta exposició un dia puntual, en una situació puntual. Però el més segur, per evitar oblits i per evitar començar a fer les coses de correcuita, és prendre el tractament cada dia. Tant una manera com l'altra manera han sigut eficaç, però si realment pots tenir el risc durant la setmana diverses ocasions, és millor fer el tractament diari.
Ara just fa un any que es va legalitzar, no?, la dispensació d'aquest medicament. Per què és important? Explica'ns també aquest canvi legislatiu, no?, perquè abans em sembla que hi havia fins i tot un mercat negre.
Ja et dic, és un tractament que l'eficàcia està demostrada des de fa ja uns quants anys i realment la implementació a nivell de l'Estat ha anat una mica endarrerida, que ha passat també en altres països d'Europa, eh? No hem sigut els únics, però és veritat que la implementació d'un tractament que ja sabia que era efectiu, per diversos motius, s'ha anat allargant. L'any passat, el novembre de l'any passat, es va com legalitzar, no? El Departament de Salut i el Ministeri de Sanitat van acceptar que entrés com a part de tractament finançat i des d'aleshores estem finançant. Prèviament, la gent que tenia aquesta, no? Que ja es coneixia en risc d'adquirir el VIH i aconseguien el tractament de diferents maneres. Alguns van aconseguir el tractament participant en els estudis de comercialització, no? Com de comprovació de l'eficàcia d'aquí que es van fer a l'estat espanyol, i d'altres ho compraven per via mercat negre per diferents webs, eh?
I quin és el balanç que es fa un any després, no?, d'aquest fàrmac? No sé si s'ha arribat a tota la gent que es voldria arribar.
I no, jo aquí penso que ha fet que no hi ha hagut prou de difusió de que la PrEP es pot dispensar de manera ja regular. I és veritat que a certs centres, com per exemple a Barcelona, hi ha molta demanda. A Barcelona hi ha un centre que és el Checkpoint, que és un centre d'atenció a gent amb VIH i també de salut sexual, i allà estan molt implementat i hi ha molta llista d'espera fins i tot per aconseguir arribar al tractament. Però en altres llocs del territori això no s'ha fet com tanta, no vull dir propaganda, no s'ha fet
Difusió,
tanta
no? Com estem fent
difusió, no?
ara, com fem en aquest
I
programa, sí.
no et sento quasi bé, eh?
Que estem fent difusió, no? Com fem ara en aquest
Sí,
programa,
exacte.
doncs
Dic que segurament hi ha hagut, per una banda, que ha faltat una mica més de difusió, després ha vingut tot el tema de la pandèmia i el Covid, que realment ha fet difícil treballar no, en moltes altres coses que no hagin sigut el coronavirus, però penso que era una mica aprofitant que fa un any que hem començat, és un bon moment per dir que és un tractament que està a l'abast de qui ho necessiti i que a diferents hospitals, no només aquí, sinó a altres hospitals del territori, a part de Barcelona, es pot aconseguir.
Clara explicava, no?, que potser la pandèmia, no?, el coronavirus també ha afectat, que potser ha arribat a menys gent. Suposo que també hi havia més dificultat per accedir a l'hospital. Ara, què ha de fer una persona que vulgui prendre aquest fàrmac? Quina ha de demanar hora al taulí? Ha de venir a fer una visita? Com és el procediment?
Mira, el procediment pot ser per diferents vies. Es pot accedir a l'hospital des del metge de capçalera com tota la vida, no? Tu vas allà, presentes el teu problema i se'ns fa la derivació, seria una via, però hi ha una via molt més senzilla, que és a través de la pàgina web del taulí. Hi ha una icona del servei d'infeccioses i des d'aquí hi ha un link directe per demanar hora, demanar el contacte per demanar hora per la visita. Una mica on es fa la visita, i en la visita veus, no?, si realment la persona necessita aquest tractament, i es parla amb ell sobre els requisits i les condicions de tractament, i es comença a dispensar.
I a més hem de dir que és totalment gratuït.
És un tractament que està finançat ara mateix per la Seguretat Social, sí.
Clar, aquest fàrmac pot tenir efectes secundaris? N'heu detectat?
És un medicament que el coneixem des de fa molts anys, perquè ja et dic que formava part de, es forma part de dintre del tractament antirretroviral que hem donat durant molt de temps per la gent infectada per VIH, i per tant coneixem molt bé els efectes secundaris que poden donar, que normalment doncs, no els solem veure. Hem de vigilar doncs, en els tractaments a llarg plaç, doncs, sobretot doncs, la funció renal i el metabolisme ossi, però pensa que això, i això ho anem fent doncs, amb les visites de seguiment, que fem doncs, que 2 o 3 vegades a l'any fem una visita de seguiment, en fem una analítica, no? Veiem si hi ha algun efecte secundari, com tolera el pacient la medicació, es parla doncs, si hi ha alguna incidència. Però pensa que la PrEP jo crec que no està pensada com un tractament de llarg plaç com pot ser doncs, un tractament antirretroviral que pot ser durant 15, 20 o jo que sé quants anys, no? Fins que li canviem. El tractament de la PrEP està pensat doncs, per prevenir el VIH i segurament és la persona fa les exposicions no? No, segurament no seran de la mateixa intensitat llarga tota la seva vida. Potser és un tractament que s'ha pensat doncs, per fer-ho durant un temps determinat, 5, 10 anys, el que faci falta, però no tan llarg plaç com pot ser un tractament antirretroviral per una persona infectada.
Ara comentava, no?, doncs els casos en què es pot doncs, oferir aquest tractament. No sé si també heu detectat amb el seguiment que feu amb les persones que el segueixen que potser doncs, deixen de prendre precaucions a l'hora de mantenir relacions sexuals. No sé si es relaxen.
Sí, sí, sí. És una cosa que és molt, 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 molt corrent. Una mica la gent, doncs, no? El principal por que tenen moltes vegades és el tema doncs, d'infectar-se del VIH i per tant doncs, fan servir preservatius. Si això ja no perceben com a risc perquè estan prenent la profilaxi per exposició, doncs aleshores es treuen el preservatiu i llavors sí que veiem doncs, més infeccions de transmissió sexual. Veiem més sífilis, veiem més gonorrea, clamídies, sí. Sens dubte. És per això doncs, que quan venen a les visites de control sempre aprofitem per fer un cribatge d'ITS i sempre doncs, prenem unes mostres per assegurar doncs, que la persona no tingui cap altra malaltia.
Aquesta relaxació també la heu trobat en els nous diagnòstics de contagiats d'OVIH?
Bueno, els nous diagnòstics... la veritat és que els nous diagnòstics d'aquest any quan mirem un per un, no? Veiem que són gent que hem trigat molt a arribar a aquest diagnòstic. No són la majoria, pensa que dels que hem tingut, diria que el 90% d'ells hem arribat a un diagnòstic molt tardà. Vol dir que amb unes defenses ja molt, molt minvades i alguns han debutat amb una infecció oportunista. Vull dir que la relaxació no és d'ara, sinó que potser va ser doncs, fa 5 o 10 anys endarrere. Aquí tenim molta feina a fer encara, jo penso, en intentar intentar millorar el diagnòstic de manera més precoç de les persones infectades per VIH.
Clar, entenc llavors que és important, importantíssim, no? Com comentava, doncs, a diagnosticar l'OVIH el més aviat possible, no? Després del contagi.
Per una banda, jo crec que hem de fer un esforç important, doncs, la gent que... a la població general que sàpiga com es transmet el VIH, que la majoria doncs, ja ho saben, però a vegades no pensen que sigui un risc per ells, però intentar doncs, fer cribatges de manera doncs, més habituals, no? Igual aprofitant doncs, que vas al metge de capçalera i et miren el colesterol, que és una cosa doncs, que no costa res de mirar, doncs igual no costa res tampoc fer una serologia de VIH de tant en tant per veure, perquè la gent doncs, pues, surt i tenen relacions i no hi pensen que això pues, pot ser un problema. I per altra banda, o sigui, a part de conscienciar la població, també ens hem de conscienciar els metges mateixos, de que és un procés doncs, que hem d'intentar detectar-lo abans possible, no? De manera més, com més precoç, doncs, més beneficiem tant al propi pacient perquè el posem en tractament i deixa, doncs, deixa de ser contagiós també i també per la població, per l'efecte que té una persona infectada sobre la població.
Molt bé. Parlem també de com s'ha avançat, no?, en el tractament d'aquesta malaltia, amb tots aquests tractaments antivirals, no?, que em sembla, doncs, als primers anys, no?, a l'inici d'aquesta malaltia, doncs, els afectats, els malalts, havien de prendre tot un còctel, no?, de píndoles, de fàrmacs, i com, doncs, ha anat disminuint i també com s'ha anat avançant en el tractament d'aquesta malaltia.
Sí, la veritat és que això ha sigut una satisfacció, eh? Jo, que ja fa uns quants anys, doncs, que em dedico, jo he viscut encara tots aquests còctels que donàvem al començament, de, i a vegades doncs, 6 o 8 pastilles al dia, diferents, no? Esmorzar, dinar i sopar, amb males toleràncies, pastilles molt grosses que costaven de prendre. Realment, la gent que s'ho prenia eren uns herois, perquè prendre aquests tractaments de manera continuada, no durant 1 o 2 setmanes, sinó durant mesos i anys, realment era molt... Bueno, s'havia de tenir molt clar i estar molt conscienciat. Uh-huh. Ara, en canvi, la cosa s'ha anat simplificant i estem parlant de tractaments que molts dels pacients pot arribar a ser una única pastilla al dia, una pastilla d'un tamany raonable, uh-huh, i amb uns efectes secundaris també molt portables. Moltes vegades la gent les pren i no nota cap efecte secundari, la gran majoria.
Perquè com és el dia a dia, vull dir, doncs l'any 2020, no?, d'una persona doncs afectada per aquesta malaltia.
Doncs la veritat és que, bueno, la persona afectada per aquesta malaltia que ara està en tractament i que segueix els controls, doncs pot fer una vida completament normal en uh-huh tots els seus aspectes, eh? Des de doncs pot seguir treballant de lo mateix que treballava, poden tenir relacions sense por de transmetre la malaltia a la persona, doncs, que estimes, pots tenir fills sense risc de transmetre la malaltia a la teva descendència. És veritat que han d'estar lligats al sistema de salut, perquè sense això, doncs, no, la cosa no seguiria així, però també les visites que els fem de seguiment a la persona, doncs, que està estable, pensa que són 1 o 2 vegades a l'any. Tampoc uh-huh no és una persona que pensis que està, doncs, depenent de l'hospital, que hagi d'estar, doncs, contínuament venint per problemes. Si la persona la diagnostiquem amb un bon estat immunològic i bé, doncs un cop establim el tractament veiem que li senta bé, les visites regulars són molt, molt ocasionals. Uh-huh. Quan la persona debuta, doncs la diagnostiquem ja amb un estat molt immunosuprimit, doncs que moltes vegades ja venen acompanyats d'altres malalties, sí que durant una temporada hem d'estar més, no?, hem d'estar més lligats a nosaltres i hem d'estar més a l'aguait de que no tinguin problemes. Però un cop, doncs, passen, superen aquesta fase, uh-huh, doncs també els anem veient, doncs, molt de tant en tant.
I com es pot, doncs, enfortir també el seu sistema immunològic en aquests casos? Quins consells els oferiu?
Doncs mira, en realitat no cal cap tractament especial, a part de l'antiretroviral que li donem per controlar el VIH, no uh-huh cal cap altre tractament especial. El que sí que s'ha vist que és molt important són tots els hàbits de vida saludable que sabem que són així per tota la resta de coses. És a dir, quan millor dieta facin de manera més equilibrada, quan uh-huh més no fumin, molt important, el tabac s'ha vist és un factor d'empitjorament, doncs, del risc cardiovascular, i el VIH en si mateix, doncs, també juga un paper allà, vull dir que el fet de fumar o deixar de fumar, això uh-huh millora molt la salut de les persones, i el intentar fer una mica d'activitat física, vull dir que no cal fer un tractament, no prendre's lactobacillus, ni pastilles de vitamines, ni res, podríem fer una dieta uh-huh equilibrada, normal, exercici, deixant de fumar, jo et diria que amb això són els pilars uh-huh fonamentals, doncs, per tenir una bona salut uh-huh en les persones VIH i en la població en general.
En general, no és de sentit comú,
sí,
són les recomanacions que sempre fem.
Són coses tan fàcils, però que ens costa, eh?
Sí, aplicar-les.
Ens costa realment a tots fer això.
Una cosa és la teoria i moltes vegades la pràctica, i en aquests 925 pacients afectats pel virus que teniu, doncs, al Parc Taulí, explica'ns també, doncs, el perfil, no?, i també, doncs, com ha anat també canviant, doncs, la guia, l'acompanyament que els hi feu, no?, i també, doncs, suposo que el suport emocional.
Bueno, clar, com que són molts pacients, ja pots pensar que són una cohort molt diversa, ¿vale? Llavors, venim d'una cohort històrica, doncs, de la gent que es va encomanar a finals del 80, començaments del 90, que molts d'aquesta gent venia del món de la drogodependència, ¿vale? Tots aquests, doncs, s'han anat fent grans i els tenim ara amb nosaltres ja, molts amb 50 i pico, 60, 70 anys o més. Aquesta gent ja són uns pacients que ja ens coneixen perfectament, que els coneixem perfectament nosaltres i que són d'aquests que anem fent seguiments molt, no?, ocasionals i que ara el que hem de vigilar més, doncs, és el problema de l'envelliment perquè s'estan fent grans com totes les persones i a vegades, doncs, tenim problemes, doncs, això, doncs, de l'artrosis, del colesterol, de la pressió, del cor, dels bronquítics, no? Hem de fer, amb aquests tenim una mica més de seguiment com de suport de totes les seves comorbiditats. Per altra banda, doncs, tenim la gent, doncs, dels últims, no?, de l'última dècada, que probablement tenen un perfil més d'infecció de VIH adquirida per via sexual, majoritàriament de la via homosexual, però també hi ha persones heterosexuals. Aquests, doncs, són més joves, com que són més joves ens donen menys problemes, doncs, de maneig de la, no?, de malalties i una mica el que hem de fer amb aquests, doncs, és una mica l'acompanyament en la vida, vigilar, doncs, les malalties de transmissió sexual en els, no, no, les persones, doncs, que tenen més risc i poca cosa més.
Ah, però això és molt important, no? Perquè fa uns anys, evidentment, la gent es moria. I avui dia, pel que explica, el més important, doncs, és garantir una qualitat de vida en aquest envelliment, no?, de les persones afectades, però ha estat tot un canvi de
Exacte.
paradigma.
Sí. No, per mi ha sigut no, al llarg d'aquests anys ha sigut super satisfactori veure com ha canviat les coses, eh? Jo me'n recordo molt una vegada a consultes quan començava que la persona es volia comprar era un home que es volia comprar un cotxe a plaços i em demanava si li semblava que estaria viu per pagar els plaços. Tu pensa, no?, el temps que suposava aquesta persona que li podia quedar de vida, no? I ara, quan tenim nous diagnòstics, estem parlant moltes vegades, doncs, de plans de futur, doncs, de tenir fills, de poder veure'ls créixer i d'això, de fer una vida saludable per arribar als 90 anys com la població general. Vull dir que no té res a veure amb el que hem viscut anys endarrere.
Afortunadament, el que em sembla que sí que ens queda molt de picar pedra és amb l'estigma, no?, social. Encara amb aquesta malaltia, no sé si vosaltres detecteu, si us expliquen també els malalts i els seus familiars com els afecta, no? Que encara, doncs, hi ha molta gent que ho viu, doncs, amb silenci, que no ho explica precisament per tots els prejudicis que encara existeixen.
Molta gent. Mira, poder la gent que ve del món de homosexual, com que ja és una malaltia que és més coneguda, que poder hi ha més associacions que l'han treballat, s'ha fet més, bueno, no? S'ha fet més campanya educacional. Poder aquesta gent, tot i que, no?, en el moment del diagnòstic sempre és un impacte, però penso que ho poden, moltes vegades ho viuen d'una manera millor perquè ja sovint coneixen alguna altra persona que té la malaltia i ja han vist, doncs, que poden seguir fent la vida normal, que poden seguir treballant, que es troben bé, no? I això els hi facilita una mica. Jo penso que el col·lectiu que pateixen més el diagnòstic és la gent heterosexual, no? Perquè moltes vegades, i les dones principalment, moltes vegades no coneixen, els hi ve el diagnòstic com una bomba. Segurament no han percebut que s'hagin ficat en risc, no? O no ho han pensat quan s'hi han posat i l'impacte i l'impacte negatiu és molt important. Aquí sí que has de fer un recolzament, doncs, psicològic i un treball, doncs, d'anar-ho, bueno, d'anar-se acceptant, no? Acceptar la nova situació. Jo crec que en quant a l'estigma que em comentaves, el fet de que, doncs, s'està fent molta difusió o intentem fer molta difusió, doncs, que amb el tractament, doncs, la malaltia deixa de ser transmissible, això penso que pot ajudar molt a fer aquest canvi, doncs, de paradigma i millorar l'estigma, no? Perquè si tu no ets perillós, no?, per ningú més, doncs és fàcil, doncs, que l'acceptació comunitària, doncs, també et vagi a favor. Però aquí hi ha encara molt camp per educacional, per fer.
Per això és important aquests avenços que avui doncs, explicaven, no? per intentar doncs, canviar i millorar la vida de totes aquestes persones. Per cert, no hem parlat com afecta la Covid, no? També doncs, als malalts i també doncs, després m'agradaria que expliquessis també els tractaments i els avenços, no? Perquè suposo que ara tothom doncs, ens estem focalitzant molt en la Covid, no? En parlant, trobant aquesta vacuna i ja no se'n parla tant, per exemple, de la vacuna de la sida.
Bueno, respecte a el que em comentaves de les persones amb els pacients que tenen infecció per VIH i infecció per coronavirus, no hem detectat fins ara que el coronavirus hagi d'anar pitjor a la gent que té infecció per VIH, que la gent que no té infecció per VIH una mica té el mateix risc que la població doncs, segons la teva edat i sexe. No? Ja sabem que la Covid, doncs, quan més gran siguis, doncs, no? més greu pot ser el quadre, quan més jove, doncs, més lleu. Una mica la gent que està infectada no tenen més risc de tenir més complicacions que el que li tocaria. I respecte a el que em deies dels tractaments, doncs sí que tenim perspectives de canvis en els tractaments. De moment, sí que com comentàvem, hem passat d'un munt de pastilles a vegades una o dues pastilles i s'està treballant doncs, en tractaments injectables, que és el següent pas. S'està fent, ja hi ha estudis de precomercialització i està a punt de comercialitzar-se la primera combinació de tractaments injectat, que en principi es podrà posar doncs, cada dos mesos, però estan fent estudis doncs, de precomercialització una mica més endarrerits, tractaments que es podran posar, sembla que poder ser semestralment. Això encara ens falta arribar aquí, però els tractaments injectables aquests cada dos mesos, és probable doncs, que en els propers mesos puguem disposar d'ells.
I per acabar, doncs, en un minut, per què hem de continuar commemorant dies com el d'avui?
Bueno, perquè és una malaltia que, tot i que ha passat poder el pitjor moment de la malaltia, continua estant aquí i és una malaltia que a hores d'ara no podem, no sabem tractar-la i millorar-la, però no sabem curar-la i, per tant, hem de seguir abocant tots els esforços que puguem doncs, per mantenir la investigació i intentar arribar a aquesta cura de la malaltia i hem d'aconseguir també la conscienciació de tots perquè la gent que tingui aquesta malaltia pugui viure amb la millor qualitat possible de vida i intentar ser conscients per intentar evitar noves infeccions i que continuï augmentant els números de pacients infectats. Jo crec que és el triple objectiu i recordar-nos també de totes les persones que han sigut moltes que han perdut la vida. Ara estem en un moment molt dolç de la malaltia, però ha sigut una malaltia molt dura que s'ha emportat a molta gent.
I que continua fent estralls a molts punts del planeta. Moltíssimes gràcies, doctora Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí. Saludem també a tota la gent que ens ha seguit via Instagram i també a Ràdio Sabadell, a la 94.6 de la FM, i recordem que també doncs, podreu tornar a recuperar aquesta entrevista al Servei a la Carta. Moltíssimes gràcies. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Merci. Adeu.
Al matí, amb Raquel García.